pensava que guanyaria Puyol.
No. Ell té un 33,5% dels vots. En tercera posició, Torito Zubiria.
Home, i bravo! Venia molt malòs.
Un 9,9%. I últim, em sap greu, Iniesta, però amb només un 8% dels vots.
No, no entiendo, porque yo estoy súper sorprendido de haber quedado el último. Me he quedado frito
pues
como
no.
un choco, porque tengo unas ganas ya de retirarme y venir al Barcelona a chutar un poco de alegría y optimismo y motivación.
Pues la gente como que no lo ve. M'ha fet gràcia la reflexió que fa el Ferran Aixalà, que diu, si jugar al primer equip del Barça no és prou motivació, al carrer. Té raó, té raó. Estàs al primer equip.
Això ho diuen molts entrenadors, eh? I tant. Doncs ja ho veieu, el que diu l'audiència, de moment es queda amb Cristo Stoichkov. Ho preguntarem avui als tres convidats de gala que tenim avui dijous 1 de febrer, que comencem el mes. D'entrada, Àngel Pérez, de Mundo Deportivo. Bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu? 1 de febrer, aniversari de Mundo Deportivo, 118 anys.
Que sí. No, mira com la perdona. Avui és l'aniversari també de La Vanguardia, perquè hem fet avui la pregunta de l'enigma Xinxó.
Pues el diari Mundo Deportivo fent 118 anys avui.
118, gairebé com el Barça, que l'any que ve fa 125.
La Vanguardia ja no sé ni quan fa. Diari de gala de la premsa esportiva a Espanya.
Sí, sí. Gran Mundo Deportivo, avui màniga curta, com un dels motivadors, que és Puyol, que sempre sortia als mesos d'hivern amb màniga curta a l'escalfament. Tenim, això sí, abrigat, perquè ve de Berga, és Martí Molina.
Bravo.
I avui, més que mai, ens posem a les mans i a les ordres avui també de l'exentrenador d'handbol, expert en el rendiment i escriptor de dos bestsellers, el senyor Xesco Espar.
Gràcies. Bona tarda.
Bueno, bestseller total.
Bestseller que ara porta quantes edicions ja?
30 edicions.
30 edicions.
Però si està a l'Amazona, preocupa teva.
Gràcies als lectors.
Però es va plantar arbres.
Als lectors.
Que avui parlàvem del jersei, i deixa'm acabar amb el tema aquest, perquè és camisa blanca i jersei claret, està molt bé.
És que
m'agrada molt, perquè dona llum a la cara.
Tu vas igual, Edgar, camisa blanca,
aneu
igual.
Això dona llum. Dona llum en mesos grisos com febrer.
Exacte.
I grisos pel Barça, sobretot, i per això avui us hem convocat. D'entrada us pregunto, i començo per tu, Xesco, pel motivador que fitxaríeu pel Barça en aquestes quatre opcions que avui us donem el temps afegit. Carles Puyol, Risto Stoichkov, el Torito Zubiria o Andrés Iniesta.
Oh, perdona, jo aquí ja poso sobre la taula Xesco Espar.
O el mateix.
Ara, home.
Exacte.
Jo, la meva elecció seria el Carles Puyol. La meva elecció personal. Sí? Per què? Explico el per què.
Sí, sí, va.
Perquè és de la casa i perquè jo crec que sabria parlar als jugadors, no, no tant des de fora com fa el Risto Stoichkov, que també m'agrada el Risto, però crec que li donaria un toc més... més profund que el Risto, no? Per mi.
En aquest sentit...
Està finíssim, el Xesco, veig que està...
És que fixa't una cosa, quan el Barça funcionava bé, hi havia tres líders al camp. Hi havia el líder espiritual, o el líder emocional, que era el Puyol. Hi havia el líder mental de la intel·ligència, que era el Xavi. Hi havia el líder golejador, que era el Messi. Llavors, aquesta triada de líders es necessita en un equip.
Ja no tenim res.
Un perquè a cada moment tiri del carro. A vegades estem desorganitzats, pum, surt un líder. L'equip s'afluixa perquè hi piten un penal i foten un gol, pum, sortia el Carles. L'equip està embarullat i no hi ha manera de res, pum, surt el Messi i fot dos gols. Això fa grans els equips, més d'un líder.
Martí, pobra, que no saps si sortir o continuar amb la resposta.
No, perquè jo, a veure, jo sí, inicialment amb l'opció Puyol m'agradava, però després de l'anècdota de Torito Zubiria, vull dir, m'ha cridat molt l'atenció, perquè a més és un win-win, perquè si el Barça no funciona, només per sentir com que es caga amb els jugadors, els comença a dir fills de puta cada vegada que un partit no funciona, allò que fem el Barça aquell, com es diu el Barça, els documentals aquests, des del vestidor...
El
New Era, totes aquestes coses, jo crec que això sí que ho triomfaria.
Clar, però el New Era...
O per resultat o per negoci.
Clar, però Martí, Niuera, del primer Niuera al segon ja van passar les tisores, saps? Ja va haver queixes del Niuera, dels jugadors ja es van queixar i ja van repelar-lo i al final el segon Niuera ja no té cap interès.
Els Niueres eren la tisora dels matchs d'ells antics, no, us recordeu, eh?
I és més, recordo, per acabar l'anècdota, que a més era un silenci perquè el Barça havia perdut, era la nit, la gent estava cansada i se'l sentia amb ells
narrant
i li anaven dient, oi, Torito, baja un poc la voz, perquè, hòstia, encara mig del sostre li fotrà un hòstia, aquest tio.
Àngel, per quin tires?
Jo, Risto Stoichkov. Risto Stoichkov, jo crec que ara el que necessita el Barça, més enllà del que deia el Xesco, que és veritat, que necessita un mica el seny, potser que Puyol seria algú més el seny, no? I Stoichkov seria més la rauxa. Jo crec que el vestidor del Barça necessitarà una mica de raixa, una mica de mambo, una mica d'un tio que els posi i que els espavili amb un parell d'hòsties figurades, d'allò que diguis, vinga, va, nanos, pavila, que no estem aquí per tonteries, jo crec que Risto Stoikov és el que...
El Juan Guevara ens diu el Mascherano, que és dels pocs amb discurs, diu. Com ho veuríeu, Mascherano?
Potser s'adormen, eh?
No sé, que depèn del que estigui fent, no sé, no sabem exactament si està...
Sí, ara mateix està entrenant a les categories inferiors d'Argentina, el Jefecito. Sí. Bé, ahir, un altre partit del Barça...
Sí...
Justet es va guanyar 1-0, gol de Vitor Roque, ja en parlarem. Osasuna acabant jugant amb 10 i tot el món sencer estava esperant amb aquella reacció fulgurant que havia de fer l'equip de Xavi després, evidentment, de l'anunci del propi míster de marxar el 30 de juny de 2024. Vosaltres realment creieu que hi va haver alguna reacció o veure una cosa diferent amb l'equip després de la decisió de Xavi i Xesco?
No. No, però és lo lògic. És que és lògic. Mira, jo moltes vegades us he dit, si perdem un partit o dos partits, pot ser que el jugador s'hagin equivocat, potser l'entrenador s'ha equivocat de tàctica, però quan la dinàmica de l'equip és dolenta, hi ha més d'un responsable. Són responsables els jugadors, són responsables els entrenadors, i hi ha una certa responsabilitat de la directiva també. Quan tot va malament, tothom té una part. Què passa si el Xavi assumeix aquesta part? Que els altres renten les mans. És a dir, el Xavi diu, si el problema sóc jo, me'n vaig, que no ho entenc. I jo crec que l'entrenador del Barça ha de ser el Xavi, jo defenso el Xavi. Però en aquesta acció, si diu, si el problema sóc jo, me'n vaig, què pensen automàticament els jugadors? Jo no sóc el problema, jo ja ho faig bé. I llavors com sortiran? Sortiran com estaven sortint. Perquè si diuen, no, és veritat, perquè tots tendim a expulsar-nos les culpes, és normal, tots ho fem, jo el primer. Però si m'ho posen amb safata de plata, si un em diu, no preocupis, que el culpable sóc jo, jo ja me n'aniré, quin estímul té el jugador? Més que li està dient, no, tu ho estàs fent bé. Doncs com sortirà a jugar sense cap reacció? És que no veig per on, quina raó pot haver perquè el jugador reaccioni.
Aleshores, amb el que estàs dient, vols dir que Lewandowski va muntar la barbacoa a casa seva per celebrar que un s'havia carregat el mort. No? Ja tenemos el quien se carga el muerto, tranquilos. No. Perquè, clar, molta barbacoa, molta divisió amb diferit de Xavi, però el que deies tu, tampoc varen veure ahir, que jo estic d'acord amb tu. D'un dia per un altre això tampoc canvia. Vull dir, què havia de canviar, no?
Només canviarà quan canvien els entrenaments. Només canviarà quan canvin els entrenaments.
Amb el nou entrenador, per entendre'ns, o el mateix entrenador podria haver-los canviat, aquests entrenaments.
Voleu una anècdota bona?
Home, 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 home,
home, molt millor que la de Zubiria.
El temps bona. Ha patrocinat per anècdotes,
va,
sempre.
Va, mira, sí. No us puc dir el nom, perquè a mi m'ho van explicar d'una persona que estava propera, però amb un equip del nord d'Espanya, el nord d'Espanya és molt gran, hi havia un entrenador que estava a punt de que el fessin fora, va perdre una sèrie de partits, i en un partit a casa el president era molt amic de l'entrenador, eren persones grans, era molt amic de l'entrenador, i baixa al vestidor i li diu, t'he de fer fora perquè el públic està apretant, portes una sèrie de mals jugadors, em sap greu, diu, però t'he de fer fora. I l'entrenador li diu, hòstia, no em fotis fora a casa, fes-me fora la setmana que ve, fora de casa, guanyem o perdem. I diu, per l'amistat que tenia, diu, està bé, el proper partit diré que deixes de ser l'entrenador. Llavors, aquest senyor se'n va cap a casa, tot consternat, i parla amb la seva dona i li diu, mira què m'ha passat, ha vingut el president, som amics, però m'ha dit que la setmana que ve em destituirà. Diu, ostres. I llavors la seva dona li diu, qui creus que portaran d'entrenador? Diu, jo crec que portaran tal. Diu, què creus que farà aquest entrenador quan arribi? I home, doncs jo crec que el que faria serà això, això i això. I la seva dona li diu, per què no ho fas tu aquesta setmana? Total, estàs fora. No segueixis fent el que estàs fent. Què faria aquest? Portaria aquest, no sé què, no sé què. Per què no ho fas tu? I va dir, hòstia, vaig a provar-ho. Ho fa, guanyen, no el fa fora, guanyen, i pedazo liga que es van cascar aquell equip aquell any.
Hòstia, el buscarem. Caram! Duríssim. Com s'has donat? Ostres,
caram!
Duríssim. Vale. Llavors... Això, què va fer?
Jo va canviar... donant-li voltes, jo crec que està tothom a casa pensant aviam quin any, aviam quin equip del nou.
Real Societat o l'Atlètic de Bilbao?
No, perquè ha dit que el president era gran. Hi ha un equip...
La Corunya, pot ser que sí.
Correcte, hi ha un equip que el president era gran.
Dit això, allò que diuen a la
Corunya,
no feu això o no ho apliqueu a les vostres vides i a casa vostra, que no sempre funciona. El futbol potser sí. Ho dic sí, perquè no, suposo no. Que molta gent deu pensar, mira, la meva dinàmica a la feina no és bona, ara ho canviaré tot, calma.
No, no,
calma.
Això no, però jo, jo us dic aquest exemple pel Xavi. Perquè a mi m'agrada el Xavi com a entrenador. Jo crec que el Xavi té bona metodologia. No li està funcionant. Llavors, què faria un entrenador en el seu cas? No? Jo el que vull és que reaccioni el Xavi. I que el Xavi dirigeixi, perquè el Xavi ens pot fer jugar bé. Però de moment no li està sortint, està clar.
Mira, ara, Toni, fliparàs quan li pregunti al Xesco. Vull saber què opina l'Àngel i el Martí de la reacció, en teoria, que vam veure ahir, si és que la vau veure, però fliparàs amb quan li pregunti al Xesco què li sembla la decisió de Xavi, eh? Començo amb tu, Àngel.
Jo tinc la meva teoria particular. O sigui, a mi d'entrada no em sembla bé, perquè jo crec que o te'n vas ja o no te'n vas. Jo crec que Xavi es veu conscient de que se li ha acabat el període del Barça, de que si no el fan fora la setmana que ve serà l'altre, o serà d'aquí un mes, o com a molt a final de temporada. Llavors Xavi per mi pren una decisió que és pensant en si mateix, que és pensant en el llegat que deixarà, i diu, mira, com em faran fora igualment, vaig a intentar marxar de la millor manera possible. Xavi va dir en la roda de premsa, hi ha moments que no sé què fer, no trobo explicació, no sé com resoldre el que digui el Barça. Llavors jo crec que la decisió de Xavi és fiar-ho tot a la Champions. Jo crec que Xavi, perquè estarem d'acord que el llegat de Xavi al Barça un cop marxi serà totalment diferent si guanya o no guanya aquesta Champions. Aleshores jo crec que Xavi, que ja ho dona tot per perdut, diu, mira, escolta, si me'n vaig així, això ja ho tinc. Estic al carrer amb una Lliga i una Supercopa. Si per lo que sigui, amb una possibilitat d'entre un milió, fent això, hi ha algun gir, els jugadors es relaxen, ens focalitzem i diem, mira, escolta, la Lliga fins i tot la podem deixar. Ens centrem amb la Champions, mira, la Siri ja em diu que calli. Ens centrem amb la Champions i fem una bona mini competició i me'n vaig amb una Champions, estic girant el mitjó per complet i me'n vaig per la porta gran. Llavors, jo vull creure, també hi ha un punt d'il·lusió meva, que jo sempre, fins que no estem eliminats de l'última competició...
Bueno, com la mateixa il·lusió que tenia que el Barça guanyaria la Supercopa d'Espanya. Bueno, sí, jo vaig fer fins i tot un vídeo que després de la setmana
va
trair.
Ja el van veure,
Toni.
Per tant, en resumint, jo crec que és una fugida endavant per intentar guanyar la Champions.
Martí, tu ahir vas veure una reacció que tots esperàvem després de la decisió de Xavi?
Sí, cap a pitjor. És a dir, jo estava a Montjuïc, no recordo haver badallat tant a la primera part com els badalls que vaig arribar fent ahir, i això que estava treballant i estava pendent de fer la crònica del partit. És a dir, la cosa més ensupida i més apàtica. O sigui, no vaig veure res, al contrari, vaig veure una involució de l'equip. O sigui, si ja m'esperava que alguna cosa es mogués, perquè, ostres, psicològicament, allò que diuen en política, no has agitat el tauler, has mogut, i per tant, alguna cosa ha de passar. Però és que jo no m'esperava que la reacció fos pitjor. És a dir, encara vaig veure coses més negatives que no pas havia vist en partits anteriors. I s'acaba el partit, i Xavi comença a fer una lectura tan en positiu i que tan bé i que tot, i dius, i que havia aconseguit el que volia, i jo penso, dic, bueno, no sé, jo he d'entendre-hi molt poc de futbol o és que, no sé, he estat en un altre partit i no m'han enterat.
Això també l'altre dia, en una d'aquestes converses que fem aquí al Temps Afegit, aquest és el punt de vista de molts entrenadors, que els que escriviu no tenim ni punyetera idea, o els que parlem i que els que hi entenen ells. Escoltem a Xavi després del partit.
I crec que hem evolucionat en el joc, tot i el resultat i tot i patir al final, penso que l'equip ha estat prou bé. La reacció en quant a intensitat, agressivitat, en quant a tensió en el joc, crec que és molt bona. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera, i aquest és el camí.
Una vegada més, sembla que vegi un partit esbiaixadament diferent ara, si... Xesco...
O potser és el Martí que el veu...
És culpa del Martí.
Va haver-hi un moment de sorpresa, perquè quan es va acabar el partit estàvem uns quants companys treballant a la tribuna de premsa del Camp Nou, i escolto, ai, el Camp Nou de Montjuïc, i escoltant aquesta roda de premsa, vaig quedar i dic, escolta, acabo de publicar una crònica que no té res a veure amb el que ha dit Xavi. I ens vam mirar tots, i tothom va fer el gest aquest de dir... crec que no hi toca massa, i vaja, vaig donar per bona la feina, i escoltant les lectures posteriors que s'ha fet del partit de diferents companys, amb tertúlies, etc, tinc la sensació que Xavi viu a un altre món, però potser, no sé, Xesco, potser ho veus d'una altra manera, no sé.
No, potser com que no els hi van marcar un gol els primers 5 minuts, potser...
Ah, bueno, això és una reacció positiva. Bueno,
sí, per
positiu,
WhatsApp tothom anava escrivint, vinga, ja han passat el primer quart d'hora, ja han passat els 20 minuts, sí. Al final ja millor prendre-s'ho a broma. Mira, Xesco, no quan sé. Va sortir Xavi, o més ben dit trigava, i després va sortir davant dels mitjans i va explicar el que va explicar, t'asseguro, i et prometo, no perquè estiguis aquí davant, que amb el primer que vaig pensar és amb tu, i vaig dir, sisplau, necessito, quan sigui o dilluns, dimarts, dimecres o dijous, o divendres, avui ha sigut dijous, que ens expliquis què està passant, el perquè d'aquesta decisió, si l'esperaves, si no l'esperaves, si això és bo pel Barça, si no és bo pel Barça, si és bo per Xavi, si creus que és precipitat.
Mira, primer un comentari en el...
L'Àngel.
Si això que dius tu que té molta lògica, val? Que ella, pensant en ell amb la seva sortida del Barça, per què diu que és tan culer? Si ell fa lo millor, si ell diu que vol fer lo millor pel Barça, no ha de marxar. Bona. Lo millor pel Barça és estar allà fins l'últim moment. El capità és l'últim que se'n va. I si rep hòsties, rep hòsties. Però el capità no pot marxar del barco, per mi. Ha d'estar allà al peu del canó. Això entenent el que tu dius, sí, no? Sí. Que sí, és possible que ell hagi pensat en ell.
Però en tot cas, si guanyes una Champions, hauràs fet el millor, hauràs deixat una Champions a les vitrines, en aquest sentit.
Però agafant aquest link que teniu ara, sí. La pregunta és, dient que te'n vas, pots guanyar una Champions?
No té res a veure. Ah. O sigui, no té res...
No,
vull dir, dient que me'n vaig... Jo el que penso...
Pregunto, és a dir, ell no. Que se'n va, i l'Àngel diu, bueno, jugo amb el fet de que potser guanyem una Champions. La pregunta és, aquest efecte de jo me'n vaig a final de temporada serveix no. Com de motivació d'arribar fins i tot a guanyar una Champions?
No. O no té res... O... No, mira, no només,
pregunto.
No, mira, no només no té a veure, sinó una mica ja contestant-te, Edgar. Quina és l'actitud que jo tinc si jo crec que l'any que ve estaré aquí o no hi estaré? Pots pensar que la teva actitud no és la mateixa. És a dir, si jo sé que l'any següent seguiré, tindré il·lusió per guanyar la Lliga, i em sobta que digui no. Al principi de temporada ja vaig pensar que marxaria. No toca que digui això, sisplau. Perquè ara molta gent podria dubtar, clar, si tu creus que estaràs l'any següent, hòstia, lluitaràs per la Lliga, per jugar a la Champions l'any que ve, i lluitaràs per tot, no? Però si tu ja saps que te n'aniràs, la gent podria pensar, bueno, ha posat tot el que havia de posar en el
dia a dia.
En el dia a dia. Això per un costat, no? Després, la part més important l'he dit abans. És a dir, si ell diu que se'n va, pràcticament carregant-se les culpes, automàticament està lliurant de responsabilitat als altres. Llavors, el jugador que ja de per si tendeix a no estar massa responsable de les coses que passen, tendeix a donar les culpes als altres, doncs, bueno, queda alleugerat d'això. Per això no veig cap relació directa, Toni, com això que estàvem parlant ara, entre dir que jo me'n vaig a que l'equip reaccioni. L'equip reacciona si canvien els entrenaments. És l'única cosa que els farà reaccionar.
Sí, és curiós, Xesco, perquè justament quan dius això ara, quan Xavi diu que se'n va, molta gent vam interpretar, llavors ara el focus es posa o la pressió cap al jugador. I després també amb això que deies de culer o no culer, un podia pensar, home, si realment no fos culer, hagués marxat ja i abandona el barco ja, però el fet d'acabar fins a final de temporada, que dona temps al club, o es va vendre que és perquè donés temps al club a refer-se i a poder començar de zero la temporada següent, és com dir un bon gest pel club. És a dir, una mica la reacció que hi havia, una mica al contrari del que estàs dient, però per això està molt bé que ens
però
expliquis els motius.
Ell podria haver-li dit al club, ja marxaré a final d'any, però jo crec que fer-ho públic, fer-ho públic, que marxaré a final d'any, jo ho veig, si de cas, com que per ell és una alliberació, per ell, perquè com si diguéssim ja no té tanta responsabilitat, però aquí la responsabilitat fins al final. I després una última cosa que per mi jo crec que és la causa de tot. La causa de tot és, i utilitzaré un altre símil, val? Que a mi m'agraden molt els símils i les metàfores. El nostre sistema immunològic ens protegeix de les infeccions. No? Si el nostre sistema immunològic està bé, doncs potser ve un virus, però no m'agafa o m'agafa fluixet. No? I si està fluix, doncs m'enxampa i m'han de vacunar. M'han de donar antibiòtic. No? Els entrenadors, i sobretot el Barça, han de tenir un sistema immunològic fort mental. Per què? Perquè hi ha molts, que es disculpi l'entorn, hi ha molts virus que t'ataquen. Llavors, tu has de tenir una cuirassa que t'impermeabilitzi de tot això. I la primera cuirassa és l'atenció. Llavors, li has de dedicar molt poc temps a les agressions. Per què? Perquè l'atenció no és infinita. L'atenció és molt gran, però no és infinita. Llavors, un entrenador, i sobretot el Barça, ha d'estar 24 hores pensant en l'equip, perquè t'ho dic jo per experiència, fins quan dorms estàs somiant amb l'equip. Llavors, tota l'atenció que tu li llevis pensant en altres coses, que no és millorar el joc, deixes de millorar l'equip. Llavors, moltes de les solucions que podria haver trobat, potser l'han trobat preocupant-se per coses que no s'ha de preocupar. És a dir, els periodistes... Jo que, a part d'escriure llibres, tinc cursos online, tinc un màster online...
Que fas un grapat de conferències...
Sí, jo ensenyo els entrenadors a tractar amb la premsa.
O amb l'entorn, diguéssim, no? Amb el cas envolta.
Amb l'entorn, però amb la premsa, no? I jo els explico, mira, els teus fills mengen perquè tu ets entrenador, treballes i cada cap de setmana tens partit i al final de mes et paguen perquè fas d'entrenador cada dia. I els dic, els periodistes són iguals. És una gent que té una feina, que és escriure dues pàgines del diari o fer un programa de ràdio. I ells, és la seva feina, i els seus fills mengen perquè ells omplen dues pàgines del diari. Llavors, ens agradi o no els entrenadors, les escriuran, perquè si no els seus fills no mengen. Llavors, és estúpid discutir-te amb ells. Els has de facilitar, perquè, perdoneu, amb un periodista gairebé li és igual el que escriurà. Si tu li dius, posarà el que tu diguis. No és exactament així, però jo els explico perquè ells li perdin la por, no? De dir, hosti, aquest no. No? Si el periodista ve allà a escoltar, si tu dius, jo penso això, escriure allò, però ajuda'l, respecta'l, no? Però no et prenguis la seva crítica mai personalment, perquè és la seva feina. Llavors, els periodistes, tot, veuen molts partits, però no coneixen la intríngulis. Llavors, per què fas cas de gent que no coneix el dia a dia? Llavors, aquesta muralla, jo crec que en el Xavi l'ha atrapat d'hora. És a dir, no ha tingut temps, perquè no ha estat en un club, tot i que de jugador és un 10% la pressió que tens com a entrenador, no ha estat en un club, ha estat en clubs on la pressió no té res a veure, no? I aquí jo crec que una mica l'ha atropellat aquesta situació.
Un detall molt significatiu del que està explicant el Xesco, que jo crec que és molt, molt clarificador, és que l'altre dia el David Saura, que estava treballant al Barça a l'era digital, explicava a Twitter, que jo no havia parat amb aquesta reflexió, Xavi ha donat 18 rodes de premsa només en el mes de gener. Clar. 18 rodes de premsa només en un mes. O sigui, vull dir, és una atenció constant, és una exposició constant, és una bateria de preguntes constant, que jo no dic que no les hagi de donar, però al final hi ha una sobreacumulació de moltes... A més, els periodistes, i aquí hem de fer autocrítica també, perquè hi ha moltes vegades que es fan preguntes a la babalà. Perquè vas allà... Escolta, què li pregunto avui? Bueno, doncs igual avui no li he de preguntar res. O igual avui ja li he preguntat a l'Edgar una cosa del que li volia preguntar, doncs no li tornis a preguntar 30 vegades, o sigui... Que al final també, en la línia de l'exposició del Xesco, suma-li això, la sobreexposició en els mitjans.
De fet, Xavi va demanar a la Lliga, en aquestes reunions que fan d'entrenadors a les aturades, que miressin de que els entrenadors estiguessin menys exposats i que haguessin de parlar menys en roda de premsa. Sí, al post, possiblement, però no al pre. Dit això, recordo, alguna roda de premsa Guardiola, vaig comptabilitzar alguna de les respostes, 43 respostes a preguntes va donar Pep Guardiola. Potser... Imagineu-vos a la 41 què li pregunta.
No, però potser aquí el... No sé, ara pensant en això, estava pensant a nivell polític, per exemple, el desconec el cas del govern català. No el desconec perquè no ho segueixo, però sí que no ho segueixo. És a dir, no em consta que siguin tan... Tot i que em sembla que també funcioni així. És a dir, per exemple, quan tu vas a la Moncloa, això ho ha explicat Jordi Armenteres, Moncloa diu, però podran preguntar 5 mitjans, i aleshores fan un sorteig, i els 5 mitjans que els hi toca fan la pregunta i punt. Clar, potser s'hauria de començar a estipular al Barça que tinguin que facin un sorteig i que a la roda de premsa preguntin 8-10 persones, 8 periodistes i mira, el proper dia fas un altre sorteig, perquè jo també entenc que Xavi, el que deies de la sobreexposició, primer hi ha mitjans de tota mena, això ara hi ha el digital, el que té
pelotes dorades.
Un post, clar. No, és que és veritat.
Sí, sí,
és clar, aquí tothom té preguntes, tothom és youtuber, tothom és streamer, tothom és no sé què, tothom entra no sé què, clar, aleshores pues, les rodes de premsa s'eternitzen.
Perquè també ha canviat el format de roda de premsa. Abans, també el fet que hi hagin això, tants mitjans ha convertit la sala de premsa en una cosa majúscula. Però abans a sales de premsa hi havia 5 o 6 persones, sí. O 7 només. I a les rodes de premsa no deixava de ser un diàleg entre l'entrenador, en aquest cas, i els periodistes. Un preguntava una cosa, l'entrenador responia, després hi havia una repregunta del que havia respost, i per tant hi havia un diàleg que durava 4 o 5 minuts, el moment en què tothom entra a la sala de premsa, i aquí també podem fer autocrítica nosaltres, allò és un guirigall que, a més, tothom va a fer la seva pregunta preparada, perquè com que tothom ha de fer un tema, hosti, no, jo avui vaig a preguntar-li a Xavi que com és que la porteria... un porter avui ha fotut dos alls a darrere la porteria, què li sembla, si li sembla bé o no li sembla bé, l'altre. No, llavors acabes de respondre això i l'altre et pregunta que com és que no et vas enfadar el dia que vas fer el canvi a Lewandowski i no et va mirar la cara. I llavors, et canvien d'una banda a l'altra i és una partida de tennis constant que acabes absolutament despistat, no? I, però una cosa d'abans del tema dels raons de Xavi per plegar, jo crec que el que buscava ell era el mateix efecte que amb Luis Enrique quan va decidir que plegava el 2017, perquè estava fart de tot. Però quan Luis Enrique va dir això, va fer dues coses. Primer, que plegava, però ho van acompanyat d'un canvi de dinàmica i un canvi de sistema de joc. Va passar a jugar amb tres. Un dels efectes va ser que Jordi Alba se'n va anar a la banqueta. Es va muntar un cristo tremendo. Però Luis Enrique va dir, jo estic aquí fins al final, i fins al final, aquí mano jo.
Pues sí.
I punto. A curt termini la cosa va donar efecte, perquè la famosa remuntada aquella del 6-1 contra el PSG va sortir així. Però després... aquell canvi no va anar a més, la reacció, tots els vicis que hi havia al vestidor no es van poder corregir, i al final la temporada va acabar malament. Però, és a dir, que no és només l'anunci i alguna cosa més, perquè si tu només dius que te'n vas i no canvia absolutament res, al contrari, els jugadors se'n van de festa, ara anem a dinar i no sé quantos, pues vale, pues, poca cosa es canviarà.
Mira, m'acaben de passar una dada, Xavi, Guardiola, Luis Enrique, Ancelotti, que ara escoltarem, entre pres i postpartits acaba fent unes 124 rodes de premsa al llarg d'una temporada. És una autèntica bogeria. I parlant d'Ancelotti, perquè amb ell també, lògicament, entrenador del Madrid, li han preguntat pel tema de la pressió que es pot sentir des de les banquetes.
Donde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia. Y ahí me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le he dicho... era creo el 96, le he dicho, mira, hasta el 2000 no llego, ahora somos en 2024, después de 29 años, creo que a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo.
Mira, de los creadores de los pitos en el Bernabéu son sinfonía para mí, que ho va dir el Piqué, la pressió que ofega alguns és gasolina per mi. Jo crec que els xiclets que pren l'han ajudat a baixar una mica aquesta pressió.
Però fixa't com ha dit exactament el mateix que he dit jo. Quan va tenir més pressió? Quan començava.
Exacte.
Quan començava, sí, i estava segona, però quan començava? Per què? Perquè no estàs acostumat a que et vinguin això, pressió, això que has dit tu, Martí, és crucial. És a dir, fa 15 o 20 o 15 anys, quan el Xavi estava en plena joc jugant, la quantitat de mitjans de comunicació, entre cometes, era un 10% dels que hi ha ara. Llavors, jo entenc que realment una roda de premsa... hauria d'estar una mica més controlada, per exemple, demanant-li a la gent que només pregunti pel partit. És a dir, s'acaba el partit, senyors, pregunteu del partit, no pregunteu si ha posat dos alls darrere de la porteria.
Però això ho fan a Anglaterra, si no em falla la memòria, perquè crec que, com he explicat alguna vegada doncs, amb Guardiola, que hi ha una primera part que és... durant 5 minuts es pregunta només estrictament sobre el partit, i després es pacta que hi haurà dues preguntes addicionals d'alguna cosa externa.
Em sembla...
I és el que té el joc, i si tu hi estàs d'acord bé, i si no hi estàs d'acord, doncs no cal que veguis la roda de premsa.
Però tu estàs d'acord amb el que diu Ancelotti, que clar, el discurs és totalment invers al de Xavi, és a dir, per ell la pressió és gasolina?
Sí, ara que ell té una gran cuirassa. És a dir, ell ho diu ara que té 24 o 25 anys de carrera com a entrenador,
clar,
o 30. Però estic d'acord que la pressió... és benzina, eh? Les meves filles un cop els vaig preguntar, abans dels primers Jocs Olímpics que anaven, els vaig dir, com porteu la pressió? I saps què em van contestar? Em van dir, no és pressió, és il·lusió. Fixa't com
van convertir,
canviar la paraula i és el mateix, no? Tens pressió, no tinc il·lusió per anar a un Jocs Olímpics.
Estan competint, per cert.
És el mateix.
Sí, estan competint.
Una està a Austràlia i l'altra està aquí preparant els Jocs.
Sí. Grans jugadores de waterpolo, per cert. Anava a fer-te una pregunta. Clar, ara estava mirant Pep Guardiola. Sabeu quina edat tenia quan es va posar per primera vegada la samarreta d'entrenador del primer equip del Barça? 37 anys. 37. I, evidentment, el cosien a pals, també, el primer any, tot i guanyar el triplet al final. La meva pregunta és, creus que el fet d'aguantar aquesta pressió és un tema d'edat, o d'inexperiència, o de tarannà? Ho dic perquè fa la sensació que Xavi podria tornar al Barça aquí uns anys, amb més experiència com a entrenador, però si el tarannà seu el fa que la pressió el minvi, no sé si això pot canviar malgrat l'experiència.
Amb això, jo crec que amb els anys es guanyarà. I com sempre, és una barreja de tarannà, d'experiència, de saber estar, de saber contestar i tot això. De totes maneres, deixa'm que et digui una cosa respecte al Pep. Perquè molta gent diu, el Pep li va anar molt bé... anem a buscar un entrenador de la cantera. Et donaré un detall. Jo vaig ser profe del Pep.
Ah, sí?
Val. D'handbol. Professor d'handbol del Pep.
I el Pep quan va fer l'assignatura d'handbol?
Correcte. A les 8 del matí a Montjuïc, quan era jugador. És a dir, el Pep sempre ha estat sonat per entrenar. No, sonat, collons, un tio que és multimilionari, que té entreno a les 11... I jo, les meves classes, jo com que era preparador físic de l'equip d'handbol, eren a les 11, i les meves classes a l'INEF sempre eren de 8 a 9 i mitja del matí. que era l'hora que ell podia venir, perquè després tenia entreno amb el Johan. Aquest tio s'aixecava a les 6:30 per venir a aprendre, dic la meva d'handbol com sí, les sí. altres, eh? Sí. Per venir a aprendre a fer d'entrenador quan tenia 25, 26 o 27 anys. És dir, aquest és el Pep Guardiola. Jo no ho dic per mi, ho dic per ell. Uh-huh. Aquest tio ja estava obsessionat amb entendre l'estructura del joc, amb aprendre constantment, i quan la gent jutja a vegades amb el Pep, la gent no és conscient del que s'havia preparat el Pep quan va sortir al ruedo. S'havia preparat moltíssim. Després, normal, com és normal, no va poder seguir amb la carrera, doncs perquè tants partits i tants viatges l'impossibilitaven venir. Però el primer semestre, que jo tenia classe el primer semestre, el tio va intentar estudiar INEF.
Jo, de totes maneres, crec que jo no veig una segona etapa de Xavi al Barça.
No?
Perquè, sobretot, ens estem desviant per la decisió, jo crec que estem desviant un focus molt important, que és que Xavi no ha sabut imprimir al Barça el que ell volia, o sigui, el seu estil com a entrenador. O sigui, si ara us pregunto a què juga el Barça de Xavi, no hi ha una resposta clara. Perquè el primer any, per exemple, es guanya una Lliga molt meritoriament, per molts 1-0, basats en una defensa molt sòlida, amb encaixar pocs gols. Aquest any ha virat, diguéssim, el que volia el Xavi de l'equip, i ara mateix l'equip juga doncs, segons el dia. A vegades estem ja, a mi ja ho sento, però això de la base del quadrat, el tercer home, el quart migcampista i el vuitè defensa, i escolta'm, a què juguem? Pues, de moment, almenys sota el meu entendre, igual tu com a entrenador, Xesco, no podràs vislumbrar alguna cosa que no has sigut capaç de veure, però jo crec que el Barça de Xavi avui en dia no juga a una cosa fixa, identitària i reconeixible, i això és l'origen que ha portat els resultats, i els resultats han portat a aquest Xavi. Després la premsa i tot això, podem fer especials i podem parlar molt de la premsa, però la premsa no és el problema, i l'entorn no és el problema, perquè tu al final, si tens una idea de futbol, la saps aplicar, com deies tu abans al principi, amb lideratge i amb els teus mètodes, i la portes a resultar, al final arriben els resultats si ho dus a terme de forma correcta. A mi em costa molt, el Martí deia abans que el Barça avorria, estic d'acord, perquè no trobo un Barça identitari.
Sí, no, estic d'acord. Jo també estic d'acord amb tu. I precisament el que he dit és que tu tens un mètode, has d'obsessionar-te amb transmetre això en els jugadors. Clar. Què passa? Que si la teva capacitat d'atenció és així, és de 100, o de concentració, i d'aquest 100 dediques el 100 a fer-ho, és una cosa, però si d'aquest 100 dediques el 30 o el 40% a lluitar contra l'entorn, o a pensar en l'entorn, te'n queden 60.
Ah. Escolta, jo volia preguntar-li al Xesco, des de l'inici de temporada, un dels que a més en vam parlar aquí al programa, és allò que és un discurs que jo no me l'acabo de... No l'acabo d'entendre, que és, per exemple, aquests gols a començar les primeres parts, que a més és un factor que s'ha anat repetint. I quan un factor repeteix, sí, és que hi ha un problema, no? Aleshores, jo no sé quins problemes, no només aquest, però quins problemes detectes des de fora perquè el Barça, podríem dir que és un Barça ara mateix, tal com deia l'Àngel, no? Un Barça insegur, un Barça que darrere pateix molt, o sigui, sí. Contra l'Osasuna ahir, el Barça marca, però els últims minuts, els últims 10 minuts, sí, que a més juga amb un home més el Barça, perquè han expulsat un jugador del comença a patir, els hi tremola, no sé, tinc la sensació, no hi ha seguretat, no, hi ha com un neguit de que s'acabi aquest partit, Doncs, tot això que transmet a l'equip, d'aquesta inseguretat, aquest nerviosisme, a què ho atribueixes? A banda de una altra qüestió, una altra li encobrirem ara, que són les lesions al Barça, que són constants, més la baixa forma d'alguns cracs, que com deia el Cruyff, ara m'agafo el Cruyff, allò de les vaques sagrades, perquè al final qui tira de l'equip ara és Lamine Yamal, que sí, és una no cosa una ser. Mica sorprenent. Lamine Yamal, no?
Lamine Yamal.
Que el jugador de 16 anys sigui qui es tira de l'equip, pues clar,
és que molts han dimitit, no pot ser. Jo estic d'acord que els joves...
Com pot ser que hagin dimitit?
No pot ser que els joves sempre siguin els millors. No pot ser. És que m'has fet per escriure tot un altre llibre, eh? M'has fet tota una sèrie de preguntes. No, però estic d'acord que des del principi, jo ja fa temps, i jo diria anys, perquè repasseu la hemeroteca, fins i tot els partits, que el Barça té un problema d'escalfament. Per mi és perquè el Barça fa una cosa molt lògica. Escalfo com jugo. Però clar, què passa quan jugues contra un equip que surt a pressionar fins a dalt de tot? Com el Bilbao pressiona sempre. I tu escalfes com jugues, però abans tens un equip que no juga a tenir la pilota. Juga a córrer. Que els 10 primers sprints t'enganxen. I si davant tens un equip competitiu, que està en forma, et fot gol.
Vols dir que surten al camp sense haver fet un
escalfament,
específic?
Per això. Nosaltres amb...
Empanats.
Com hauria d'escalfar-les?
És a dir... Jo no estic d'acord, perdoneu. Jo el tema d'empanats, que si surten empanats... Jo no hi estic d'acord. Bueno, jo el que crec... Perdoneu, ara li vull preguntar al Xesco, no? Amb el tema entrenament. Jo vaig anar a veure una categoria... una categoria cadet que era un partit, perdona que reiteri això, no? Que per això li preguntava al Xesco. És a dir, que era partit entre el Cornellà cadet i l'Espanyol.
L'Espanyol.
I jo vaig arribar, no t'exagero, o sigui, el partit era a la una, a les 12, un quart d'una ja hi era. I van sortir... I vaig veure uns entrenaments que jo vaig pensar, hòstia, i aquests cadets després han de fer un partit. Perquè feien un partit, o sigui, l'equip, per exemple, del Cornellà, feia entre ells, els cadets, un partit, però, escolta, es fotien unes llesques que vaig pensar, conya, a veure si quin carro es lesionava. I quan van acabar, van posar com una mena d'escala al terra i van començar a passar per l'escala.
Velocitat.
Bueno, i després, quan van acabar això, van posar uns conos i aleshores van fer un ziga-ziga de... I llavors, quan portaven ja no sé què, que jo ja estava, jo mirant-los,
cansat.
Estaves cansat ja,
Rebentat, em diuen, bueno, ara se'n van al vestidor i sortiran a jugar. I van jugar 40 minuts perquè són cadets. Clar, jo això al Barça no ho he vist mai. I llavors, clar, què va passar? Que el partit va acabar 1-1, però, hòstia, hi havia una intensitat només començar dels dos equips al camp que em va sorprendre. Perdona el
rotllo, No. Ja havies posat
l'anècdota. Va cridar l'atenció que això no ho he vist mai al Barça.
Però jo crec que això havia de ser... Nosaltres, els d'handbol, enteneu, però durant l'escalfament ens fotíem hòsties.
Ah, sí?
És que això és el que vaig veure a l'entrenament del...
Per activar-vos, no?
Per activar-nos. Clar. Que feien exercicis de xocar, de rotxocar... de passar, de córrer, d'esprintar, perquè després has de sortir i has de fer-ho. Independentment de com tu vulguis jugar, no li pots dir a l'altre, no, jo no corro perquè jo només escalfo així, no, et foto un gol. Clar, llavors, el tema de l'escalfament és una cosa, i no és una cosa de dir-li als jugadors estigueu concentrats, perquè això no fa estar concentrat. Val? Què més havíem comentat?
Perdona, aquest t'he desviat amb l'entrenament del cadet. Que
no, aquest escalfament està molt bé.
Diguem-ho de les desconnexions aquestes que pateix l'equip als inicis de les parts, per exemple, o a final.
Durant el partit. El partit del Villarreal van passar unes coses molt rares.
Bueno, ja tres partits en un.
Comencen 0-2, es reconnecten i arriben al 3-2. I quan ho tenen tot a favor es tornen a desconnectar, 3-3, hi ha un penalti que s'ha d'assenyalar, que el VAR considera que no, bueno, ara entraríem a un altre, i s'enfonsen i l'equip queda enfonsat. I Xavi és quan pren la decisió.
Jo recordo una cosa, i torno a l'entrenament, tot i que jo no els veig entrenar, potser que ho facin, però jo recordo una frase del Xavi a principi de temporada, que era, no, estic content, nosaltres venim als jugadors que es trobin còmodes, que estiguin contents, perquè quan estàs content pots rendir més que mai, val? I a mi em va sobtar aquesta frase. Perquè els jugadors no han d'estar sempre còmodes en l'entrenament. Perquè quan tu tens un entreno que mai tens problemes, entrenes molt bé. Però el dia del partit, quan hi ha problemes, l'equip no està preparat. Llavors, tu has de fer que durant l'entrenament, a vegades, baixin tots els sants del cel. Encara que ho fingi... Per què? Perquè l'equip s'ha d'entrenar aquests moments. I has de fer, a vegades, moviments o tàctiques que els hi surtin malament. Per tu pretar-los allà, ocasionalment. Per què? Perquè això durant el partit passa. Llavors, si tu l'entreno, fas que el jugador estigui còmode i tot vagi bé, quan tens un atzucat com aquest que pita un penalti, que no, si el jugador es queda com trist...
Es van quedar com bloquejats.
Com bloquejats. Nosaltres fèiem entrenos, per exemple, i pitava el preparador físic, ho pitava, i jo deia, jo pitaré i us putejaré vosaltres, que ho sapigueu. Coño, Xesco! Coño, porque el árbitro te putea a veces en el partido. Entonces, tienes que entrenarte a no contestarme. Vinga, va, tu, pip, dos minuts, falta, penalti. Saps? I això que agafaven la pressió i la transformaven en motivació, no? Com dient, ara veuràs tu, bum, et fotré tu.
Clar, hi ha l'escalfament previ, Toni, i abans també hem parlat d'aquell escalfament de jugadors que estan a punt d'entrar al camp i que sembla que en comptes de preparar-se físicament el moment que han d'entrar, que han de passar de 0 a 100,
miren el partit, exacte.
Li falten
les pipes. Sí,
fins a quin punt és important prendre's en seriosament aquest escalfament prèvi a que el míster et pugui dir, entres ja.
Totalment. Llavors, una altra cosa també jo que he vist és una mica manca de solidaritat. És a dir, hi ha vegades que la defensa, l'altre dia, li foten un gol i hi havia 5 defenses i 2 atacants. Hòstia. Però és que després hi havia 3 o 4 al mig del camp que feien d'espectadors del que passava dins de l'àrea. I vaig ajudar, hòstia, no? Que estaven com aquesta desconnexió, no? Una mica de manca de solidaritat entre els jugadors.
Xesco, creus que cal la figura d'un psicòleg perquè al final hi ha molts equips professionals, el Barça femení sense anar més lluny, té un psicòleg, que a més el psicòleg està molt present a les rodes de premsa, fins i tot a les xerrades de l'entrenador, quan una jugadora es lesiona l'altre dia sense anar més lluny, al partit del Barça femení de Champions, es lesiona una jugadora, saben les jugadores del Barça a la banda, reben instruccions de l'entrenador, i no està el segon de l'entrenador, està el psicòleg, escoltant i parlant amb algunes d'elles enmig d'un partit. Llavors, sí, jo no sé, el Xescu ens podria dir si creus que fa falta, perquè no el té el Barça a nivell d'estaf, la figura d'un psicòleg.
La psicologia esportiva és molt important. No, és imprescindible la psicologia esportiva. Qui l'apliqui pot ser el psicòleg o pot ser l'entrenador. En el camp l'ha d'aplicar l'entrenador. L'entrenador ha d'estudiar psicologia esportiva. Està molt bé que hi hagi un psicòleg en el club, fins i tot en l'equip, que ajudi els jugadors. Però a mi a l'hora del partit m'agrada que sigui l'entrenador, perquè els jugadors fan cas a l'entrenador, però que l'apliqui la psicologia esportiva. O sigui, que el psicòleg ajudi a l'entrenador. Jo quan he treballat amb psicòlegs, el que fèiem era que ell m'ajudava a mi a preparar exercicis on la psicologia, i allà vaig aprendre totes les coses que estic explicant ara, no? Però la psicologia esportiva és imprescindible. Que l'apliqui el psicòleg o que l'apliqui l'entrenador, està bé, però m'estranya molt que el Barça no tingui psicòleg, eh?
El primer equip em sembla que no.
No. Tot i que són 30 a l'estaf.
Si el Barça
30 a l'estaf i no hi ha un psicòleg. Ja per posar, doncs ja pots posar un psicòleg que siguin 31, ja no ve d'un.
Si ara ho analitzen i el Barça et truqués, Xescu, ho veuries bé, per exemple, en el primer equip a abocar tota aquesta part psicològica que ara manca a l'equip? O bueno, ara estàs per altres històries?
Jo, el Barça sempre m'agradaria, però l'equip del Barça, l'equip del Xavi, té de sobres staff per poder fer bé les coses i entrenar bé. No necessiten que vingui ningú ara mateix allà. Ells tenen de sobres a tothom. El seu germà és molt bon entrenador. Ell sap tota la part que necessita per explicar i té un conjunt d'entrenadors boníssims.
Ja. Bueno, deixeu-me fer una pausa perquè estem aquí amb el Xescu Espant analitzant tot el que envolta aquest Barça, que és una temporada que teòricament l'Àngel Pérez diu que guanyarem la Champions.
Jo estic al barco,
tu vas esperant,
ja em fotré l'hòstia, però de moment estic al barco.
S'ha de ser l'avi del Barça per pensar que es guanyarà aquesta Champions.
És el discurs que vaig fotent jo com a president, que guanyarem la Champions, que tu això veus bé, que vagi animant encara que no m'ho cregui ni jo.
Si hi ha una persona que pot aixecar el Barça és el president Laporta, perquè jo el conec personalment i jo he treballat amb ell. I és aquest sí que és l'últim que marxarà del Barça.
Collons, estic fotent de president, d'entrenador i de tot ara mateix.
Bueno, clar, no, davant les necessitats, un s'ha de remarcar. Dèiem que fem una pausa de 2 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Torró.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2:15 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2:15 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Bueno, tot això hem de felicitar Víctor Roque. Felicitats, enhorabona pel gol.
Sí, molt obrigado, estoy muy contento.
Sou feliç sempre, eh?
Sí, sempre
feliç, sempre. Moltes gràcies per parlar, per fer molts gols i ganar molta confiança del míster per l'any que viene.
No, l'any que viene el míster no...
Xavi, confia en mi, tots els partits.
No, l'any que viene... Bueno, no ho sé, és que a veure si al final es girarà... Imaginem ara que el Barça guanya la Champions... Home. I el millor dona la volta a la truita i el Xavi es queda.
Sí, jo crec coses... que...
Hi ha la cara del Martí.
Ja. No.
No, és que ja permetem... Sí, home, i si ens toca la loteria, doncs serem tots milionaris. Home,
jo crec que la paraula ha de passar...
Jo crec que ens estem... No, bueno, d'acord, si vols fer futbol ficció, fem futbol ficció, però és que jo crec que ens hem de preparar per coses bastant pitjors del que tenim ara, que és cap on anem abocats. Però vaja, és igual, anem dels... parlant de lesionats.
No, és, no, però, és una realitat que el Barça ara mateix té la infermeria a petar sí, entre herniats, perquè dos de l'hèrnia.
Ara fan quan hi ha guerra, que és el que està millor, encara que hagi d'estar hospitalitzat. Bueno,
ahir ahi quan va sortir Cancelo vaig pensar, perquè va fer un gest que s'ha tornat a fotre
el genoll
en l'aire. Vull dir que li va anar la cosa justeta. Tens a un, també un Araujo, que també va coix, sí, que sí, també hi ha moments que li fa mal al genoll, vull dir que sí. Està tot justet.
De fet, hi ha una bona notícia i una dolenta.
A veure.
La dolenta és que hi ha 9 futbolistes ara mateix de baixa, que són forces, però també la bona notícia és que més de la meitat o la meitat, aquest mes de febrer que comencem ja podríem tornar-los a veure, i aquesta és la bona notícia. Comencem per la més recent, Ferran Torres, que ahir sortia entre llàgrimes, lesió al bíceps femoral, serà un mes de baixa, per tant es perdrà l'anada com a mínim de la Champions contra el Nàpols. João Félix, que fa poc es va lesionar, va caure lesionat de l'esquins dret a un entrenament, el previ a Osasuna precisament, 2 setmanetes de Champions, podria tornar contra el Nàpols. Ter Stegen, que ja el tenim aquí, el dia 11 de febrer, apunteu aquesta data, contra el Granada, podria tornar ja a la porteria.
Bueno,
després de l'operació d'esquena,
no, sí, però s'ha estat, no sé què dirà el Xesco, però s'ha estat 2 mesos parat, sí. L'han operat, això la gent 2 mesos venga a sortir i al nivell, bueno, sí.
Tampoc és molt difícil mejorar lo presente,
Com també amb Iñaki Peña.
En aquesta tertúlia aquí, jo com que us començo a conèixer tots una mica, n'hi ha uns que et venen el producte de nassos, que no hi havia, que la referència a Iñaki Peña era lo millor.
Era caviar.
I ara hi ha alguns ja van canviant una mica el discurs. Jo d'Iñaki Peña no m'he atrevit a dir res. I la gran defensora d'Iñaki Peña és Marta Gaila, que de futbol no entén ni
idea. Simplement vaig dir que si estava al Barça, alguna qualitat havia de tenir.
Això no vol dir res, perquè hem passat períodes on el segon o tercer porter potser eren igual o pitjors que el primer.
Però recordo, abans que jugués, dèieu... anem cap al precipici, es va arribar a dir
bueno,
això.
Ja s'ha vist. Ja
s'ha vist.
Ha fet algunes aturades bones.
És veritat que Ter Stegen va haver-hi un moment en què ens el volien vendre, fins que de cop i volta la defensa es va ajuntar una miqueta, les coses es van fer millor, i de cop i volta l'any passat va ser el Zamora destacat de la Lliga.
I tampoc estava bé
físicament. Iñaki Peña, és veritat que potser ens hem emportat una certa decepció perquè esperàvem una miqueta més, però jo no culparia com l'únic responsable.
Exacte. A molts gols està venut.
Jo quan he dit això no em refereixo que els mals siguin culpa d'Iñaki Peña, però és veritat que crec, si no recordo malament, són 15 partits sense Ter Stegen i diria que són 3 porteries a 0. Aviam. És una també, xifra important.
En el cas del porter intervé molt la defensa. És a dir, si la defensa està malament, el porter està malament. Si la defensa està bé, el porter està molt bé. No és lineal. Per què? Si la defensa està malament, el que xuta pot xutar a qualsevol costat i el porter està venut. Però si la defensa està bé i tapa una part de la porteria, l'altre només pot xutar amb un costat. I el porter para molt més quan sap al costat que va la pilota, perquè només ha de decidir si va a dalt o a baix. Llavors, per això, l'entrenador i la defensa ha de saber que ha d'estar aguantant fins a l'últim moment per ajudar el porter i per obligar que el jugador només tingui un costat de la porteria per colpejar. I s'ha de posar davant, normalment en la cama forta. Mm. Que és per on xuta tothom.
Amb el que diu el Xesco, si us ve al cap els atacs dels diferents equips, quan arriben a l'àrea del Barça, la defensa està a 2-3 metres, sí, sí. El defensa del que xuta fa el...
Tenen temps per pensar-ho, per
agafar-la... Exacte, vull dir, allà una pressió sobre el jugador que ataca no hi és.
Però també és veritat
que... Iñaki Peña, doncs, se'l van rifant.
Però donar-li una mica la volta, que estic d'acord amb el que diu el Xesco, sí. Però jo crec que també, si fem l'anàlisi al revés, el fet de que el porter, que en aquest cas com Iñaki Peña, que es queda molt, que surt molt poc, no surti tant, també obliga la defensa moltes vegades a fer un sobreesforç, a fer un esforç diferent al que està acostumat a fer i condiciona.
No, i que després també és veritat que el porter ha d'afegir la seva part diferencial si està al Barça.
Clar.
És a dir, vale que està sol l'altre, però el Ter Stegen les para moltes vegades.
Bueno, allò
no?
que es diu sempre de que t'arribaran poc, però quan t'arribin l'has de parar, perquè claro. Si t'arriben un cop i no la pares, clar, l'altre dia el rebuig que fa contra el Villarreal que posa la Matova, allò és el que feia jo quan jugava de porter a Lliga de Mitjans de Mundo Deportivo per no fer-me mal a les mans. Vull dir que surts una mica en plan, no sé si amb por, però és una acció...
Jo, a veure, no, o sigui, no et dic que sigui un porter premium, i no. A més crec que està Iñaki Peña perquè no es podia pagar res més, perquè al final
bueno, anem
a... O sigui, fa rendibilitat, dius, posaré Ter Stegen, estarà tota la temporada, no em gastaré X diners per un gran porter. Però molts gols, quan arriba el contrari, està venut.
I no el vull matar,
Jo crec, no sé què em pensarà el Xesco, que comparat amb aquesta Lliga i Supercopa que tant ens ven el Xavi, la que sempre està amb el mateix producte, cosa que ens sembla molt bé, clar, la diferència és la defensa. És que, clar, compara la defensa i els gols que va encaixar a la temporada del Xavi, quan guanya la Lliga, i ara. La meva pregunta és, què ha canviat? O sigui, què ha canviat de metodologia, que ara és un coladero aquest equip?
És que canvia cada dia de defensa. Si jo també crec que és interessant preguntar-li al Xesco...
No, jo no entenc tant de futbol,
No, però és igual. En futbol no, però potser amb handbol o qualsevol altre esport. El fet que un futbolista, un esportista, estigui fidelitzat a una posició. És a dir, Cancelo, per exemple, un dia està a lateral dret, un dia a lateral esquerra, un dia d'extrem avançat.
Això és un desastre.
Clar.
Des de la perspectiva de la teoria de l'entrenament... No és que
sigui un desastre.
No. O sigui, perquè un jugador estigui en alta forma... necessita un llarg temps d'acoplament amb
correcte.
Un lloc, no? I ha d'estar un temps extra jugant sempre al mateix lloc, i llavors es fa amb totes les coses. Si tu cada cop el poses en un lloc diferent, és com si excepcionalment us canviessin l'estructura de l'estudi.
De fet, ja ha passat,
cada setmana. No, però fixa't com te l'han canviat un cop i ja no és el mateix que abans era, no?
Per què?
Perquè tu, l'aprenentatge és molt contextual. Llavors tu estàs acostumat a una sèrie d'hàbits, no? I aquests hàbits, per tenir un bon programa, necessites un o dos mesos per dir, hòstia, sempre estic al mateix lloc i ja m'ho conec tot. Imagina't un jugador que el canvia de lloc cada vegada, no sap on mirar.
Pues ja et diré més, passant. Això que acabes de dir és un exemple perfecte, perquè, per exemple, al Versió, la gent de l'equip seu als mateixos llocs cada dia, saps on estan, i ara que estem inversos, o sigui, que hem tingut que donar un gir de 180 graus, hem intentat que sigui el mateix, exacte, la mateixa ubicació invertida. I ho hem intentat que sigui un mirall.
L'únic que està igual és el Requesens, que està al mateix lloc, perquè no poden canviar de cadira.
Bueno, perquè és el lloc, és el lloc.
Sí, sí, exacte. Bé, seguim amb la infermeria molt ràpidament perquè la gent es pugui fer una idea de la magnitud de la tragèdia. Marcos Alonso és l'altre que també patia de l'esquena, estarà 3 setmanetes més de baixa.
Tampoc jugava massa,
Rafinha, atenció, perquè podria tornar el 17 de febrer ja a Balaïdos contra el
Celta. Però aquí treus el Yamin, ara ho he dit bé, no?
Lamin.
No. Per què sempre l'he dit Yamin?
Lamin.
Sempre l'he dit Yamin. No sé per què.
Fot l'alfabètic. Primer la i després Yamin.
Sempre l'he dit Yamin.
El jove Barcet deia Yamin i Ayal, deia. Que això els jugadors se n'enfotien. Sergi Roberto, que estava afectat del tendó d'Aquiles davant del Celta el dia 11 o a Balaïdos ja podia tornar.
És que ja no volem.
Tampoc caldria.
Íñigo Martínez tornarà segurament.
Tampoc caldria.
Aquest mateix dissabte, Toni, a les 18:30 contra l'Alaves.
Bueno, a veure quant temps dura.
Ja torna. Xavi el trobo molt a faltar, Íñigo.
Sí, no, no.
Molt.
Prou d'anar als encants. Sí, el Barça s'ha de plantejar, des del meu punt de vista, no sé més el xip, però el dels encants, aquestes ofertes que abans de que caduquin, saps, aquests productes al súper que te'l quedes avui perquè si no demà ja es podreix. Jo crec que el Barça ha de començar a canviar, que és que no...
És que tens raó, Toni.
Jugador va jugar 14 partits l'any passat al Bilbao. I te'l quedes. Digues, perdones.
No, que jo crec que a la direcció esportiva hi hauria d'haver un assessorament d'un entrenador, també. Per què? Perquè una cosa és fitxar jugadors que tu pots dir, té un bon recorregut, pot guanyar diners, i l'altra és que hi hagi algú que digui, però aquest jugador no encaixarà aquí o no encaixarà allà. Llavors, jo crec que és molt important veure-ho globalment quan fitxes un jugador.
I aquí ja ens vam acomiadar fa un temps des de Valde i de Gavi, que fins la temporada 24-25, de fet, ells no sabien... Jo crec que si haguessin sabut que era l'última temporada de Xavi, igual haguessin aguantat per tenir-lo una miqueta més, però ara ja no tornaran a ser entrenats per Xavi.
És una cosa que també us he dit moltes vegades, els jugadors joves es lesionen. Per què? Perquè hi ha masses entrenos. Perdó, hi ha pocs entrenos per millorar. Fixa't una cosa, en futbol, el futbol té un problema, és que no té canvis. Llavors, el jugador, com a l'handbol o amb el bàsquet, pots canviar... No, però els bons de futbol no els canvies mai.
Ara pots fer fins llavors, a 5 canvis, ara.
Ja, però amb handbol i amb bàsquet els pots anar entrant i traient, i el jugador el vas aguantant. Però què passa amb el futbol? que els bons juguen tot el partit. Llavors, quan acaba un partit, estan esgotats pel tipus de camp, pel tipus d'esforç. Llavors, el dia després d'un partit no pots entrenar. Però el dia abans no pots entrenar fort, perquè si no, no podràs competir el dia del partit. Llavors, què passa les setmanes que hi ha dos partits? No pots entrenar.
Només recuperes.
Només pots entrenar un dia. I llavors perds capacitat de recuperació, d'entrenament, i les lesions venen... El primer discriminatiu de la lesió és la fatiga.
Però controla molt per GPS, ara. Pel GPS aquest els controla perfectament, en teoria.
Sí, però la recuperació d'un jugador de 30 anys o de 28 anys no és la mateixa que d'un jugador de 14 o 15 anys, perdó, de 18 anys o 20 anys, que està competint en el juvenil contra nanos de la seva edat. Llavors, què passa? Que un jugador que està competint ja va sobrat. Què passa quan va al primer equip? Que comença a competir, no en els partits només, en els entrenos contra jugadors de 25 i 30 anys. Llavors, el desgast físic que pateixen, per això tot el tema aquest, s'ha de protegir el...
Bueno, aquí va entrar un dia en una entrevista, que anem d'acabar, Javier Clemente, i va dir que ell estava en desacord en fer jugar, per exemple, jugadors de 16 anys a primera divisió, que va dir que s'hauria de corregir.
Només hi ha, perdó, que això és un punt molt important, només hi ha una chance que tenen els jugadors, i que és la que va posar el Pep Guardiola. El Pep Guardiola va canviar el futbol. Abans atacava un cop cada equip. Quan va entrar el Pep, no, la tinc jo sempre. I què et permet això? Jugar amb jugadors joves. Per què? Perquè no han de córrer darrere de la pilota. Llavors, tu pots jugar amb el jugador que vulguis i tens sempre la pilota. L'has de conservar. Els altres equips no podien fer-ho, no? Què passa ara? Que ja no la tens sempre, has de córrer. I el problema de córrer és que els jugadors joves es desgasten massa.
Bueno, què?
No, espectacular.
Escolta, una masterclass avui... Sí.
Francament, és per...
Passa que hem de tancar el xiringuito.
Sí, una pena, ja. Perquè avui teníem... Hem de fer una... No ens podem quedar fins a les 10, no?
No, perquè la Ballonesta té coses a explicar.
No,
bueno, el Xesco Espar, que està... Ens has dit que retocaràs el llibre, Jugar con el corazón, una nova edició?
Sí, una nova edició. A partir de la 31 volem afegir un capítol nou, perquè que es diu Jugar amb el cor, i sortirà en català, per Sant Jordi, espero que surti per en català. Jugar amb el cor tota la vida, perquè a jugar con el corazón el que explico és com vam assolir aquests èxits amb l'equip d'handbol, no? Una cosa és, jo crec que la passió i l'obsessió et permeten arribar a l'èxit, però com el mantens? Com els mantens?
Aquest serà el
nou capítol, la introducció a quins, perquè la manera de mantenir-ho és canviar els hàbits, però no pots estar sempre amb aquesta opció, has de pujar el nivell d'hàbits, i aquest serà el nou top.
Que bo, quines ganes de llegir-ho, eh?
Doncs, Xesco, ja t'esperem un altre dia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Martí, Àngel, gràcies.
Adéu.
Ara tornem per saludar l'Anna Ballonesta.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Bombón de cremalat és molt més que un batut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Música.
Què, Ballonesta, com...
Que juguem al joc de les cadires.
Jo encara no em veig invertit, és a dir, em costa molt l'associació aquesta. No. De fet, no he sabut fer mai la vertical, serà per alguna cosa. No és veritat, gimnàs?
Hem d'explicar als oients que l'estudi on es fa habitualment el programa, l'estudi tècnic,
exacte,
la part tècnica...
va morir dimarts.
Va morir en directe dilluns, sí, i ara s'ha de canviar tota la part tècnica. I ara estem fent el programa invertit, és a dir, totalment...
Cap a l'altra banda, sí.
Per tant, avui et debutes amb aquesta inversió.
Sí, perquè hi havia futbol, ens vam salvar d'aquest canvi. Però tu seus al lloc on seus normalment quan vinc jo. Clar. Quan vinc jo, sí, tu seus aquí.
Clar, avui era aquí, Toni.
Jo m'he assegut...
Sí, sí. Bueno, saps què m'ha passat? Que m'he assegut quan vens tu sempre a l'esquerra i ara mirava a l'estudi on no hi ha ningú, perquè...